explicàvem en els titulars i en l'informatiu, ahir va haver-hi sessió plenària, es va celebrar el Consell de Formentera, en aquest cas la del mes de juliol, i es van aprovar totes les propostes presentades tant per l'equip de govern com per a grups de l'oposició, algunes per unanimitat i algunes no. Anem a fer ara una valoració de... Bueno, nosaltres no, nosaltres demanem, en aquest cas, als representants de cada una de les agrupacions polítiques o les sensibilitats polítiques que ara mateix tenen a presència al Consell, que ens facin una valoració del que va donar de si aquest ple del mes de juliol, i comencem doncs de menys a més presència. Comencem en aquest cas per al conseller no adscrit, l'expresident Llorenç Còrdoba. Molt bon dia, Llorenç.
Hola, molt bon dia a tothom.
Bon dia, disculpi, senyor Còrdoba, són les 9 i 18. Endavant, té això, ja ho sap, uns 8-9 minuts doncs, per expressar, per articular doncs, la seva valoració. Endavant.
Perfecte. Doncs miraré de centrar-me, perquè supos que cada grup polític llavors parlarà de les seves propostes, però sí que voldria posar en valor alguna que hi hagi. Per exemple, la proposta d'aprovació de dies festius locals es va dur informatives i suposició vàrem dir, bueno, vàrem proposar que hi hagués algun altre dia i al final es va arribar a un acord i crec que és bo. No va ser igual perfecte per tots, però va ser un acord unànim de tots i al final van sortir els dies que teníem allí apuntats. En quant a les altres, jo voldria centrar-me, si a cas, en una, que seria la relativa a irregularitats detectades a concessions de platja, perquè ja sabeu que és un tema que des de l'inici de la legislatura va ser crucial. Sembla que últimament s'ha parlat menys, però sembla que no es castiga igual, es que està cada vegada pitjor, perquè una proposta de gent per Formentera, que era relativa a les irregularitats detectades a les concessions de platja, que a més vareu destapar valtros a Ràdio Illa, i va ser un ple que es va parlar molt de Ràdio Illa, per diferents coses, sou referents.
Gràcies.
I aquí es parlava clar, d'aquestes coses que han anat sortint, de que no es compleixen els plecs de condicions, de que no es compleix el títol habilitant, això són coses que ja sabíem, i va ser molt preocupant la resposta de la consellera, com dient que ella no sabia res d'això, que no s'està fent res, que les inspeccions que s'han fet s'han començat a fer a partir de la denúncia de Ràdio Illa, i a més coses bastant incoherents. Inclús va entrar dins el tema que és el que crec que demostra més preocupació, que és que va entrar dins un tema que ella sap que és problemàtic realment de les concessions, que és el tema de les actes de replantatge, per exemple, dels quioscos. En reclamava a EO, quan havia estat president i conseller de Litoral, que perquè no havia demanat, havien fet les actes de replantatge, perquè no havia demanat que es fessin les actes de comprovació. I clar, la meva resposta primer és on vàrem fotre fora de president, justament per aquest tema de quioscos, perquè vaig dir que jo no signaria aquell plec de condicions perquè estava malament i els quioscos ni complien, ni compleixen ara, ni podran complir amb aquell plec de condicions. No és culpa dels quioscos. És que no es podia complir i es va adjudicar, doncs, per la Unió, em van deixar allò, per si no recordeu. Segon, la planimetria, que és el document, els planos que es presenten, o sigui, que té el tècnic del Consell per fer aquestes actes de replantatge, els va aportar un dels interessats, o sigui, un dels adjudicats dels quioscos. I això també ho teniu vosaltres a la hemeroteca. Va venir un representant dels quioscos i les paraules són: la planimetria la vaig entregar jo perquè si tinc que esperar que el Consell ho faci, podem esperar l'any que ve. O sigui, la planimetria està entregada per una part, o sigui, per la part interessada dels quioscos. I llavors es va demanar un tutelatge des de la demarcació de costes, perquè es havien just acabar de passar les competències a govern balear, varen demanar a costes de l'Estat que fes un tutelatge amb un tècnic, el tècnic va fer el tutelatge i en s'informe, per dues vegades, diu que la planimetria no es correspon en su títol habilitant, que és el permís que tenim, i que les actes de replantatge estan mal fetes. Com vas a fer unes actes de comprovació d'unes actes de replantatge mal fetes sobre una planimetria que no es correspon? I posant un exemple, jo sé que això és molt complicat, a vegades quedo, us dedicam en els temes com us dedicam, i aquest tema, doncs jo com a conseller i president, doncs he estat molt. Però una cosa molt clara, en subtítol habilitant va baixar polèmica de que només s'autoritzaven dos quioscos, l'antic Pirata Bus i es de Can Cuixet, s'autoritzaven a altres bandes, es havien de moure. I això és el que posava el títol habilitant. El títol habilitant no ha canviat. I els quioscos estan allà on sempre. O sigui, s'han fet unes actes sense complir el que diu el títol habilitant, que és motiu suficient com per treure-nos el títol habilitant en el Consell de tots els quioscos, però és que és evident. Vull dir, s'ha fet un replantatge i s'ha autoritzat posar els quioscos on no es podia autoritzar posar els quioscos. Això és un exemple visible. Però, clar, em va dir també, no, és que anem i fem 6 inspeccions, i, clar, a vegades hi ha més hamaques o menys. I això és una cosa que si es dia que anem estat tot bé, doncs no es pot dir res. Com diguem que, no sé, doncs, per exemple, a Valtros Ravilla vareu tenir la casualitat de que vareu arribar l'únic dia que es feien irregularitats. I li vaig dir que el número d'hamaques és veritat que pot canviar d'un dia a un altre, però el número de socorristes no canvia d'un dia a un altre. El títol de socorristes, si en tenen o no, no canvia d'un dia a un altre. Els dispositius de seguretat, com són l'oxidor, que és la botella d'oxigen, o el desfibrilador, que són imprescindibles si hi ha un problema a la platja, un dia el tens i l'altre dia no el tens. Això no és així, té que estar allí sempre. Tenim un software per controlar la reserva de maques, que és un dels problemes més greus, no n'hi ha tampoc. I això tampoc el tens d'un dia a un altre. Esquema d'idiomes, d'experiència sol·licitada, que es demanen 8 anys d'experiència per a la persona que està en les hamaques, s'accés, tema molt important, ja veurem que més per endavant se'n parlarà i mos posarem les mans al cap, s'accés en slots aprovats per vehicles. O sigui, els vehicles poden accedir en slots, a tots els slots, tenen tots un accés per arribar-hi? Jo ja dic que no, ja veurem. La distància a la platja. I em deia, bueno, és que no ho podem saber. Bueno, doncs jo vaig posar com a exemple, no dic noms, però una de les persones que s'aconsellaria, que es dedica a controlar això, en les seves xarxes socials privades, un dia que estava gaudint de la platja i està molt bé i em sembla fantàstic, doncs va fer una publicació d'un quiosco allà on s'havien posat unes cadires ocupant domini marítim terrestre no autoritzat, i a més es veu perfectament que no hi ha 6 metres entre el quiosco i la platja, hi ha 2 metres i pico, 3 metres. O sigui, arribam en, aquest punt tan greu, no? Se'm podria parlar molt de tot això, ja ho sabeu, no vull embolicar-me. Vaig fer dues preguntes, les dues úniques preguntes que em deixa fer l'equip de govern.
Sí, molt breument, que li queden 2 minuts. Endavant.
Sí, molt bé, un minut per resposta. Em deixen fer només dos preguntes cada 30 dies i ahir els vaig fer i no se'm va contestar ninguna. Bueno, jo no sé si deixar de fer preguntes o què fer. Una era pel conseller Serra, pel vicepresident, demanant sobre les llicències d'activitats dels establiments que treballen en parc natural. Jo vaig deixar fetes unes inspeccions quan estava de president l'estiu passat amb unes irregularitats, que quan hi ha irregularitats ja cobriu un expedient i hi ha que mirar si sanciona o no. No han fet res, ni han fet expedients, ni va confessar que no havien fet més actes. O sigui, en tot 2025, avui, 1 d'agost, no s'ha fet cap acte de llicència d'activitats. O sigui, està paralitzat. Paralitzat ara mateix. I coincideix amb el mateix que passava en la conselleria, la senyora Castelló, que tampoc han fet més actes ni han obert cap expedient, cap ni un. S'han deixat caducar. Es deixen caducar els expedients per no haver de fer, perdó, les actes de comprovació, per no haver d'obrir expedients i sancionar o fer segons quines coses. I això és intolerable, és molt greu. I llavors vaig demanar pel tema d'assistent després si s'aprovaria o no la llista provisional d'adjudicats de boies, perquè havien dit que canviarien el reglament. I bé, el primer que em va estranyar és que no hi era ja la consellera. No passa res, vull dir, pot tenir justificació. El mínim és, si jo posc en la pregunta, senyora Castelló, tal, igual algú em pot dir, mira, que no hi serà per això, mira que et contestarà una altra persona. Entonces, bueno, em va contestar una altra persona que no em va contestar. És el problema que hi ha, vull dir, no. Hi ha una falta de transparència, una mala gestió i una paràlisi ara mateix per part del Consell.
Moltíssimes gràcies, bon cap de setmana i bona entrada del mes d'agost, conseller Córdoba.
Vinga, igualment, i santa paciència, i a veure si passem ràpid, però que passi bé.
Molt bé, tenim aquí amb nosaltres en Rafa Ramírez a l'estudi de Ràdio Illa. És el següent a intervenir. Ell és, en aquest cas, com sabeu, secretari general del PSC-PSOE i, en aquest cas, conseller de l'oposició. Bon dia, senyor Ramírez.
Molt bon dia, Bernat. Bon dia, Formentera.
Endavant, són les 9:27, doncs, com el conseller Córdoba, doncs, 9 minuts per exposar doncs, el que trobi més adient o més convenient, el que estimi més oportú, del ple d'ahir.
Bueno, primero lamentar con tristeza absoluta las palabras del señor Córdoba, ¿no? Vemos cómo el equipo de gobierno que está actualmente, que llegó a las elecciones encabezado por el señor Córdoba y que después pues tuvieron este rifirrafe que nos ha costado a todos los contribuyentes, a todos los ciudadanos de Formentera, pues muchos meses, ¿no? de malestar y de la resaca, y la resaca es la que estamos viendo ahora. Y lo decía el señor Córdoba, yo creo que en esto tiene razón. El Consejo Insular de Formentera ha estado un año y pico paralizado por culpa suya, y el Consejo de Formentera sigue paralizado, sigue en un letargo que no termina de solucionar. Lo vemos en las preguntas de control que se hacen y fiscalización. Es decir, no se han hecho inspecciones, la sanción no se ha cobrado. Es decir, todo les molesta. Les molesta que les preguntes porque te anuncian que se va a planificar. Y lo contrario en las preguntas. Que se van a crear más vivienda pública, que se van a hacer tres parcelas, pero no se han cedido, no se han firmado los contratos. Son anuncios que lo que reflejan es una falta de gestión, desde el principio, porque vimos cómo empezaron una guerra cruenta civil entre ellos mismos y que nos llevará a esta resaca. Y lo anunciamos, estaremos 4 años, una legislatura perdida, gracias al desastre de lista que está llevándonos a esta situación. El Partido Socialista, y lo vemos, ¿no?, en los plenos apenas hay iniciativa política por parte del equipo de gobierno, las únicas propuestas que llevan tienen que ver con compatibilidades, cosas administrativas que no hacen avanzar la institución, y es la oposición, normalmente, la oposición. El señor Córdoba no presentó ninguna propuesta, ¿no? Es decir, bueno, son los equipos son los grupos políticos de Unión por Formentera y el Partido Socialista los que más propuestas presentan y los que hacen que marcar los objetivos políticos de esta institución. Después de este mes hemos tenido el pleno del debate de Estado de Formentera, donde hubo resoluciones, se aprobaron muchas resoluciones y obviamente este era más light, tardamos 4 horas y media o 5, o sea, ha sido uno de los plenos más cortos que recuerdo en los últimos tiempos, y nosotros llevábamos 2 propuestas. Una primera que tenía como objetivo condenar los actos racistas contra personas migrantes y, bueno, pues repudiar el plan de deportación masiva propuesto por Vox y reafirmar las Islas Baleares como tierra de derechos, dignidad y convivencia. Está claro que después de lo que estamos viendo y del plan que hay, ¿no?, internacional, que uno de los líderes es Donald Trump, esto lo vemos, ¿no? Es decir, bueno, ¿por qué llevas esto a los plenos? Pues porque al final esto repercute en todos los sitios, ¿no? Y esta corriente ideológica está bien estructurada y va generando movimientos. Lo que hemos visto en Torre Pacheco hace apenas unos días, pues es absolutamente lamentable, ¿no? Hemos visto cómo por una agresión a una persona mayor, absolutamente condenable, reprobable, y que ya hay personas detenidas y que se tiene que la justicia tiene que dar con todo su peso, pues hemos visto cómo ha habido un movimiento de ultraderecha o gestionado desde grupos de la ultraderecha que se personaron en Torre Pacheco para generar, alentar estos delitos de odio e incluso alentar a la población a una cacería de personas, ¿no?, a cacería de migrantes. El observatorio de contra el racismo. Un segundín, que tengo aquí el dato para no decirlo.
Dèiem que hi va ser un debat més prou breu, després d'alguns més llargs, i bastant tranquil, però sí que en aquest tema hi va haver-hi cert debat, no?, ens explicàvem, Pepo, entre vostès i el conseller Córdoba.
Bueno, sí, porque el señor Córdoba no le gusta estos temas, ¿no? Es decir, él no cree, él cuando habla de inmigración o cuando tiene que, cuando se posiciona sobre la inmigración, lo que hace siempre es poner en tela de juicio o alimentar ese mensaje de Vox, ¿no? No lo hace de forma tan dura, pero siempre que se habla sobre Vox o sobre la ultraderecha, él sale a la defensa, ¿no? Es decir, él dice que no tiene nada que ver con ellos. Le vemos riéndose de las gracias en el Parlamento, hay imágenes, y esto se ve mucho, ¿no? Como el señor Córdoba está muy, muy cerca, sentado, y cómo tiene, bueno, pues esa interacción, que, bueno, pues tiene que ser normal. Pero bueno, el Observatorio contra el Racismo y contra la Xenofobia, pues detectó 130.000 mensajes de odio en 15 días. alentando, y además sobre personas de origen africano, ¿no? Es decir, bueno, esto es absolutamente brutal, es decir, esto está organizado. ¿Y qué creemos? Pues bueno, pues se piden muchas medidas en esta moción, y creemos que hay que sensibilizar a la población, porque esto hay que cortarlo de raíz. Es decir, los inmigrantes hay 8 millones de personas migradas en España, pero hay casi 3 millones que están afiliados a la Seguridad Social y que aportan el 14% de los ingresos totales. Esto supone que están siendo parte de la generación de riqueza de este país, y de la economía va también porque tenemos estas personas migradas que ya son parte de nuestra sociedad. Bueno, el 95% del crecimiento demográfico de este país se lo debemos a las personas migradas. Es decir, están sosteniendo nuestro sistema de pensiones. Bueno, pues podemos decir lo que quieras, podemos intentar hacer esas campañas, podemos hacer demagogia, porque obviamente este país, pues como todos, tiene defectos estructurales, y esto nos lleva a situaciones duras para algunos ciudadanos. Pero no es culpa de los migrantes que están generando riqueza, ¿no? Es culpa, pues bueno, pues de que, como todo país, tiene que avanzar y hacer reformas, y reformas estructurales pues serias. Entonces, lo que pedimos en la moción, pues son varias puntos de acuerdo, donde, bueno, pues se deja claro que es un trabajo de toda la sociedad, es un trabajo que debemos hacer desde todas las instituciones, es un trabajo que tiene que ayudarnos a tener una convivencia con dignidad, y obviamente donde bueno, pues esta riqueza intercultural que nos genera la inmigración, pues sea de acogida, ¿no? Y no se llegue, y hay que cortar de raíz temas como la posibilidad de que suceda Torre Pacheco en cualquier otro sitio. Otras propuestas que llevábamos era la reforma de la Canera, que la consellera, no sé, se enfadó mucho por hacer esta propuesta. Es una propuesta que el Partido Socialista hacía desde toda la buena fe. Es decir, bueno, pues es la Canera municipal, pues es un espacio donde bueno, pues atienden a perros abandonados, donde bueno, pues a veces que tiene que ser un espacio digno, ¿no? Que tiene que estar mejorado, porque las condiciones no son buenas. Todo lo reconocimos, no nos dio tiempo en la legislatura pasada. La legislatura pasada fue muy complicada, todo el mundo lo sabe, se hicieron muchos proyectos. Se intentó encontrar otra ubicación, que es difícil encontrar otra ubicación, y lo que se pide en esta propuesta, además, es una petición popular. Es decir, hay ciudadanos que muy sensibilizados con el tema de los animales, bueno, pues que saben que la situación es difícil, no es un espacio que está adecuado, que no cumple la normativa y que debe ser reformado. Entonces, lo que se insta es que se haga una auditoría, que se prepare se haga una previsión de aportar presupuesto para el año que viene, con calma, ¿no? Y bueno, pues la consellera se nos enfadó un poco porque, bueno, no sé, es que no entendemos, ¿no? Porque decir, bueno, tienen que trabajar, no sé si es que es, no sé, tienen que hacer cosas, ¿no? Y luego llegamos al ámbito de las preguntas.
Quedan 2 minuts, endavant.
Ostras.
Sí, son 35.
Vale, hicimos varias preguntas donde también se ve que la gestión, pues, es un poco... Bueno, pues así como contaba al principio, ¿no? Preguntamos sobre cuáles son las parcelas que se cederán, estas que anunció el presidente en el debate de Estado de Formentera, para construcción de vivienda pública, para Guardia Civil, para trabajadores esenciales y para ciudadanos. Bueno, nos dijeron que estaban en Pujols, veremos cuáles son exactamente. Preguntamos sobre cuántas viviendas se construirían en estas parcelas. No nos supieron decir, porque no hay ningún convenio firmado todavía de cesión, con lo cual es un anuncio que, como van los tiempos en la Administración, obviamente no veremos nada hecho antes de que se acabe la legislatura. Es decir, en política de vivienda, con todas las reformas que está haciendo de leyes, con todo el programa Lloguer Segur, todo lo que hace el Gobierno, todo lo que anuncian, todo lo que dicen que están apostando, no veremos nada nuevo hasta final de en esta legislatura. Nada, absolutamente. Lo que veremos es un retroceso, porque la pregunta 7, ¿qué nos quitaron? Nos dejaron preguntar, que la pregunta 7 era que si había alguna nueva información sobre las viviendas de protección de San Ferran, estas que estaban en marcha cuando se acabó la legislatura y que están paradas. No nos la dejaron ni hacer. O sea, nos la retiraron, aduciendo un artículo 90.1 del ROC, y nos lo sacaron. Bueno, pues yo ya sé la respuesta. No hay nada nuevo, no sabemos cuándo se volverán a retomar, y tampoco están finalizadas al final de la legislatura. Con tristeza lo vimos. Otras preguntas importantes. Bueno, pues hay una que sí que me gustaría... el proyecto de escuela de UNIR, la escuela del... Mestre Lluís Andreu. És un projecte que estava aprovat pues, des de...
Oh, amb una proposta que va sorgir des del Consell d'Entitats
sí,
fa 12-13 anys, s'ha recordat,
bueno,
10-12
pues,
anys.
Que sí. Los ciudadanos sepan que el IBISEC está haciendo los estudios preliminares. O sea, tampoco lo veremos. Es decir, lo triste de esta legislatura es que no veremos absolutamente nada. Y hay una respuesta a una pregunta que hicimos que me parece absolutamente grave, ¿no? Preguntamos en qué situación se encontraba la sanción a la empresa concesionaria de la gestión de residuos. Si se recuerdan, hubo una propuesta de sanción a la empresa de más de 1 millón, yo creo que era 1.800.000 euros, 1.700.000 euros, y nos quedamos absolutamente sorprendidos porque la consellera nos dijo que el anterior conseller, el señor Lorenzo Córdoba, había hecho pues una propuesta absolutamente irrisoria en una reunión del 2 de julio con el Tamit, una propuesta de sanción absolutamente irrisoria rebajando esta sanción, y esto supone que los ciudadanos de Formentera, bueno, que ahora tienen a todos los técnicos trabajando para ver si se puede revertir esa situación. Es absolutamente increíble, ¿no? Es decir, puede que perdamos una sanción que son 1.800.000 euros, este dinero público puede que los ciudadanos lo pierdan por una gestión del señor Córdoba. Y ahí lo dejo.
Doncs bé, ens quedem una miqueta inquietats o intrigats amb aquesta,
sí,
amb aquesta pregunta a l'aire que deixa el conseller Ramírez, com també ho feia amb el conseller Córdoba. Li desitjo molt bon mes d'agost,
igualment,
no sé si farà vacances o no. Doncs,
una setmaneta, sí.
Doncs bon cap de setmana i bones vacances. Gràcies.
Gràcies.
I aquí el següent a intervenir, en aquest cas serà el representant de Gent per Formentera, són les 9:39. Doncs això, 8-9 minuts, com han tingut els consellers Córdoba i Rafa Ramírez. Endavant, senyor González.
Molt bon dia i moltes gràcies, com sempre.
Bon dia.
Passar part de Gent per Formentera en aquest plenari del mes de juliol van portar 3 propostes, totes elles van sortir aprovades per unanimitat. La primera d'elles era, crec que àmpliament coneguda, es fet referent a l'anunci que van fer el Consell de Formentera, el Consell d'Eivissa, en l'eliminació de les quotes de residents, a les regulacions de cada illa. Aquest acord va ser el dia 1 de juliol. Ja hem explicat i ens reafirmam amb el fet de que Formentera surt perdent amb aquest acord, perquè les necessitats, o les diferències, millor dit, entre les dues illes són clares. Eivissa té molts més vehicles de residents que Formentera, la superfície de les illes és molt diferent, les necessitats de mobilitat de les dues illes respecte a altres molt diferent, i si recordam, doncs, el parc de vehicles d'Eivissa és 7,5 vegades superior a la de Formentera, la superfície territorial de Formentera és 7 vegades inferior a la d'Eivissa, les necessitats dels formenterers respecte a Eivissa per mobilitat sempre són de dependència en molts de casos, de serveis en els quals s'han de poder accedir o de connectivitat, i per aquest motiu doncs, són 3 motius que demostren que sortim perdent amb aquest acord que es va anunciar. Per una altra banda, també, que aquest era més el sentit de la proposició, van fer un canvi molt significatiu respecte a com s'havia tramitat i com s'havia portat endavant aquest projecte Formentera Eco. Des del primer dia s'havia tingut en compte el Consell d'Entitats, de fet va ser el propi Consell d'Entitats qui va demanar aquesta regulació el 2014, fins i tot va venir la presidenta del Govern de les Illes Balears a presentar la llei abans que fos aprovada, va venir aquí a Formentera en el Consell d'Entitats a una sala que estava plena. Cada any han fet les propostes i votacions per part del Consell d'Entitats per veure com es regulava cada estiu, i s'ha fet cas sempre a la decisió del Consell d'Entitats, i ara ens trobam que d'un dia per l'altre això acaba i ara el que es fa és deixar d'escoltar el Consell d'Entitats, és a dir, deixar d'escoltar les opinions de Formentera i començar a escoltar el Consell d'Eivissa. Això era una passa endarrere, la volíem evitar, volíem revertir aquesta situació, vam portar una proposició, va sortir per unanimitat i llavors aquesta decisió haurà de ser votada en un futur, pròximament, segurament aquest hivern, pel Consell d'Entitats per veure si s'ha de realitzar, si s'ha de portar a terme o no. Si passam en el tema de platges, que portàvem una proposició en aquest sentit, Ràdio Illa va fer una feina d'investigació que va publicar el dia 16 de juliol, i amb aquella feina d'investigació va detectar irregularitats en concessions i autoritzacions de platges, especialment hamaques, i va detectar Radio Illa i va comunicar la reserva d'hamaques, que això està prohibit, preus excessius respecte als que estableixen els plecs, l'oferiment de servei de bar, quan això està completament prohibit, però fins i tot que s'exigís una consumició mínima a un establiment proper. Això encara està doble o triplement prohibit. Tot això també podem afegir...
Bon, sí? Som una ràdio petita, amb mitjans limitats, i mos queda l'incògnita si això és, en aquest cas, una mostra, diríem, definitiva, o és una mica la punta de l'iceberg. No sé, no sé. Hauran de mirar més.
Però vau investigar més d'un, per lo que vaig veure.
Sí, set.
Bueno, set és un número significatiu. I diferents zones de Formentera, o totes a la mateixa zona?
No, diverses zones de Formentera.
Doncs jo crec que és un resultat significatiu de la realitat que podem tenir en aquests moments en el litoral de Formentera. A més d'això, nosaltres a mitjans de mes també estàvem rebent diverses informacions i fins i tot fotografies amb excessos d'ocupació per part de maques, que tenen una delimitació i es veien hamaques completament fora d'aquestes delimitacions, també a més d'una zona de Formentera. I després de denunciar-ho i fer-ho públic, no només amb una nota de premsa, sinó també a xarxes socials, se mos van posar en contacte més gent que mos van fer veure que això també pot estar passant amb algun quiosc que està fent ocupacions superiors a les que tenen autoritzades. Doncs amb tota aquesta situació, el que hem instat en el Consell és que realitzi inspeccions i que controli que això no passi a Formentera. I, a més, després del debat que es va produir, també vam afegir que s'acabin de tramitar les actes d'anys anteriors, perquè hi ha expedients oberts que no s'han finalitzat. Clar, si anem acumulant actes de l'any 2024 i no hi ha conseqüències, doncs la gent es pot sentir impune i és que ho feia malament, possiblement pugui seguir fent-ho malament. Va sortir per unanimitat, és a dir, que tots els membres del plenari van votar a favor de que el Consell faci inspeccions, però sí que va sorprendre el fet de que la consellera va reconèixer que les inspeccions per part del Consell havien començat les feines després de la denúncia que havia fet Radio Illa amb aquesta nota de premsa. Llavors, això vol dir que abans del 16 de juliol no s'estava controlant això i per això teníem les irregularitats que s'estan detectant. Si passam a la tercera i última proposició, en aquest cas era sobre la torre d'Espides Català, una torre que és visitable o que pot ser visitable perquè en la reforma que es va fer en el seu moment es va habilitar perquè fos així, diguem que és l'exemple de les torres de Formentera que es pot visitar. Era un element que fins fa poc tenia horari de visita, però el va perdre. I veiem com, si miràvem els cartells o miràvem la gent de Formentera a la web, veiem que l'horari de visita s'havia perdut, amb el qual era un element que havien perdut la seva possible visita per part de residents o de visitants. Vam sol·licitar que es recuperés aquest horari de visites. Això ho vam demanar aproximadament farà uns 10 dies, perquè les proposicions es registren amb antelació a que es faci el ple. I el mateix dia del ple, és a dir, ahir, a primera hora del matí va sortir una publicació del Consell de Formentera de que la torre torna a ser visitable i que ara es pot visitar els divendres i dissabtes de 5 a 7 de la tarda. Això vol dir que no era tan difícil donar resposta en aquesta petició. Tenim el dubte de per què es va perdre les visites temporalment, però la feina de suposició ha servit perquè haguem recuperat aquest element patrimonial que pugui ser visitat. I ja passant a les preguntes, a part de les tres proposicions que vam fer, també vam fer 13 preguntes, vaig a destacar algunes d'elles. Per una banda, el Consell ha impugnat la licitació d'una marina única en esport de la Sabina. Vam fer aquesta pregunta i ens va confirmar el president que efectivament en el mes de juliol s'ha impugnat. Ara el que farem serà demanar aquesta documentació per veure com han impugnat aquest acord, que ho va demanar el plenari del Consell de Formentera, però volem tenir la documentació. Ara el que sabem és que s'ha fet. I per una altra banda, sí que vam destacar el fet que en el debat de l'estat de Formentera, que es va fer aquest mes de juliol, va haver un anunci que va destacar sobre la resta, que pareixia que podia ser algo novedós, que era la cessió de terrenys per construir habitatges de protecció oficial, per una banda, i també per ampliar la caserna de la Guàrdia Civil perquè hi hagi més habitatges i tinguem més plantilla de Guàrdia Civil a Formentera durant tot l'any. Va ser, en principi, una novetat, però ara estem veient que era fum completament, perquè en el plenari d'ahir es van demanar les ubicacions d'aquests terrenys Ses Pujols, i això, com a mínim, sí que es va poder dir, que són uns terrenys que a la legislatura passada van passar a ser propietat del Consell de Formentera, i una vegada que són propietat del Consell de Formentera, ara es pot decidir què fer amb ells, però en el moment que es demana quants habitatges caben en aquestes dues parcel·les, no va haver resposta. Llavors, si un Consell de Formentera comunica una cessió de terrenys, però no és capaç ni de saber quants habitatges hi caben, quan per superfície, quan es peti de Formentera, es sap perfectament, és un càlcul senzill, quan se'n poden sortir, la veritat, o com a mínim de forma aproximada, la veritat és que aquí, aquí hi ha un problema i aquí hi ha una falta de feina molt important, a part de que s'ha de tramitar la cessió, que això també porta el seu temps. Quan preguntàvem per el tema d'habitatges per l'ampliació de la caserna de la Guàrdia Civil, clar, estan parlant d'un sol rústic. Perquè un sol rústic es pugui construir necessita alguna acció, necessita algun canvi de normativa. Vam pensar que podia ser una modificació del PTI. Una modificació del PTI, com a mínim, estàs 2 anys, com a mínim mínim. I ens van dir que hi havia una altra figura, que és que ho facis govern balear amb una declaració d'interès general. Això tampoc es fa d'un dia per l'altre i depèn del govern balear que ho faci. Tampoc tens la capacitat directa del Consell de Formentera de fer-ho. Veurem quan arriba aquesta declaració d'interès general i a partir d'allí comença a fer la cessió definitiva cap a l'administració estatal i després que facin el projecte i que ho construeixin. Amb la qual cosa, aquests 3 anuncis que es van fer de possibles cessions de terrenys, a veure si s'acaben fent aquesta legislatura i ho veurem molt més en el futur si algun dia s'arriben a executar aquestes millores. Per acabar,
molt, molt breu, per favor.
Seguim sense cafeteria en el poliesportiu, vam demanar quan podríem disposar-la. En campanya semblava que era qüestió de setmanes o algun mes que això es pogués fer, portant 2 anys. Ens van comunicar que en principi, després de l'estiu, hauríeu d'haver alguna novetat. Veurem si després de 2 anys i pico tenim alguna novetat i tenim aquest servei en el poliesportiu. I per últim, en quant a inspeccions. Tant inspeccions a l'estany d'espès com inspeccions en el parc natural. Se van aixecar actes el 2024, però no s'ha finalitzat cap, amb la qual no hi ha sancions per cap banda. I aquest any 2025, doncs hi ha alguna acta més de l'estany d'espès, però no en tenim cap en el parc natural, amb la qual cosa hi ha deixació de funcions en aquest cas.
Bueno, deixo aquí. Gràcies, conseller González. Bon mes d'agost i bones vacances també per a vostè.
Gràcies a vosaltres, i tot i que treballareu, disfruteu del mes d'agost també.
Gràcies. I finalment, en aquest cas, defensant la postura i també doncs, la intervenció de l'equip de govern, tenim el vicepresident tercer i conseller d'Esports i Recursos Humans, Hugo Martínez. Molt bon dia, senyor Martínez.
Bon dia, Pepo, i bon dia a tothom.
Bon dia. Vas amb en Bernat, eh? O sigui, que m'has dit Pepo, Hugo...
Bernat.
Sí, no passa res, no passa res, no passa res. Ja m'agradaria tenir, en aquest cas, l'estatura professional d'en Pepo, però de moment encara no. Escolta, fora bromes, endavant, té, doncs, són els 9:50, 9 minuts a partir d'ara.
Bien, pues bueno, un pleno tranquilo, como han comentado el resto de compañeros del pleno. Veníamos del pleno del debate del Estat y, por tanto... Este ha sido un poco más light, sobre todo en el tiempo, que supongo que la gente también lo habrá agradecido bastante. Y destacar una vez más, porque siguen RQR cada mes, que nosotros el trabajo lo hacemos día a día, no solo en el pleno. Ellos como oposición sí que hacen servir el pleno para llevar todas sus proposiciones y todo aquello que quieren cambiar, como es lógico. Pero, repito, como os he dicho varias veces, en Junta Gubernamental hay transferidas muchísimas competencias, por lo que se puede ver el trabajo que este equipo de gobierno está realizando a través de las Juntas de Gubernamental también y, por supuesto, con las gestiones del día a día. En cuanto al pleno de ayer, pues varias proposiciones que se aprobaron por unanimidad, como la de condenar ataques racistas. Sin duda, tenemos que estar todos unidos en esto. No podemos. El odio no se puede justificar de ninguna manera, ¿no? Y creo que en esto estamos de acuerdo y es muy importante. Las administraciones somos muy importantes para intentar evitar este tipo de acciones, para hacer políticas que eliminen todo este odio y todos estos ataques racistas. Y también, por otro lado, entendemos que tiene que haber una política exterior en el país, gobierne quien gobierne, que sea contundente, que facilite una entrada digna, regular y con oportunidades reales a aquellos migrantes que quieren venir a ganarse la vida aquí a nuestro país, que quieren venir a mejorar sus condiciones y también a contribuir a nuestro bienestar y también para ayudar a combatir a todas estas mafias que estamos viendo que se aprovechan de pobres personas que están sin recursos, que están necesitados de salir de sus países y que ellos lo que hacen es aprovecharse de ellos, hacerles jugarse la vida, cosa que creo que también debemos ayudar a que esto no suceda. Y por tanto, consideramos que todas las administraciones locales, autonómicas y el gobierno del Estado, como he dicho antes, gobiernen quienes gobiernen en estas administraciones, se debe trabajar para erradicar todo este tipo de actos y para facilitar una vida mejor a todos nosotros, los que hemos crecido aquí, los que vivimos aquí y también a aquellos que quieren venir de fuera a dar crecimiento a todo nuestro país. Había también una proposición acerca de la eliminación del Formentera de los vehículos entre Ibiza y Formentera. Y aquí sí que me gustaría decir que ya basta de que engañen a la ciudadanía. Es decir, hubo un comunicado del Consell en el que se dijo claramente que se iba a mirar la posibilidad de eliminarla y por supuesto que luego tendría que pasar por el Consell de Entitats. Esto no se puso en el comunicado, pero se da por hecho porque la ley exige que tenga todo lo que se trate el Formentera d'Eco tenga que pasar por el Consell de Entitats.
Vostè es refereix a dilluns passat quan hi ha aquesta reunió amb el Consell d'Eivissa i s'acorda amb el Consell d'Eivissa doncs, aquesta reciprocitat Exacto. entre el Formentera d'Eco i l'Eivissa Circula. Vostè diu que després s'ha de passar...
El comunicado que nosotros sacamos, que además mismamente vosotros, Radio Illa, en la noticia también ponéis exactamente lo mismo que nosotros comunicamos, es que las dos administraciones han acordado demanar al govern balear, una modificació legislativa per establir un règim comú de regulació entre Formentera d'Eco i Eivissa Circula que garantisi l'exempció de quotes per als residents de les illes. Lo que no puede hacer la oposición es quedarse solo con los titulares, no leer las noticias y querer engañar al resto de vecinos de Formentera. Y ya estamos cansados, porque no solo ocurre con esto el Formentera d'Eco, ha pasado en otras ocasiones, de que no se lean las noticias. Efectivamente, vosotros como medios que sois, tenéis que sacar un titular y entiendo que cuanto más atractivo sea, mejor, pero hay que leerse las noticias y sobre todo si estás haciendo un trabajo de oposición. Y esto me gustaría dejarlo muy, muy claro, que claramente pasará por el Consell de Entitats, como dijimos ayer, por supuesto. Pero, bueno, estamos mirando si el Formentera d'Eco se puede mejorar. El Formentera d'Eco empezó en 2019, ahora Ibiza también lo ha establecido con el Ibiza Circular y bueno, hay cosas que creemos que se pueden mejorar entre las dos islas y trabajamos para ello. No quiere decir que se tenga que hacer sí o sí. Pasar por el Consell de Entitats, el Consell de Entitats no decidirá porque al final el Consell de Entitats dan su opinión, por así decirlo, pero luego se decide en el plenario de Formentera, por tanto se acabará decidiendo en el pleno. Había también otra proposición sobre el tema de las inspecciones de las concesiones de playa y aquí volvemos a lo mismo. Una vez más se engaña a la ciudadanía diciendo que hemos empezado a hacer las inspecciones hace 2 semanas. Mentira. Se realizaron inspecciones a final de mayo desde el Consell Insular de Formentera. El govern balear a mitad de junio también realizó inspecciones. Hace 2 semanas también a raíz de la noticia que Radio Illa sacó se han vuelto a realizar inspecciones. El govern balear el día 23 de julio también vino a realizar inspecciones. Por tanto, no se han empezado a raíz de una noticia. Ya se habían empezado antes. Y esto es otra de las cosas que tiene que quedar claro y que tenemos que desmentir. Porque lo que no se puede hacer es poner palabras en nuestra boca que no hemos dicho. Y en cuanto a la canera, efectivamente hay muchísimas mejoras que hacer. Hay una herencia heredada bastante complicada en la canera. En diciembre de 2022 se emitió un informe del Servei Balear de Prevenció donde se decía que había que hacer una serie de cambios. Efectivamente, el año 2023, en mayo, hubieron elecciones. Pero una frase que me preocupó bastante del Partido Socialista en la que decían que como era el año de elecciones, no se habían podido llevar a cabo las mejoras. Entonces, primer semestre del año 2027, cuando haya elecciones, este equipo de gobierno deja de trabajar. No sé, me parece un poco sorprendente esta frase. ¿Efectivamente todas las mejoras se podían llevar a cabo? No, porque hay muchas que hacer. Pero, hombre, se podría haber empezado a hacer algún tipo de actuación. Cosas sencillas como la formación de prevención de riesgos laborales a los trabajadores, mejorar jaulas que estaban oxidadas, faltaban equipos de protección para nuestros trabajadores que ahora se ha ido facilitando. Por tanto, la excusa de que en 2023 era año de elecciones no nos sirve. Y pasando ya a las preguntas, bueno, mucho revuelo en cuanto al levantamiento de actas en Sestán. Decir que hay un listado provisional y una normativa que a día de hoy se aplica desde el mes de abril. Se han levantado 6 actas, además el Seprona y los AMAS han levantado también actas, aquellas embarcaciones de lista sexta que están incumpliendo con el PRUC. Se han realizado 31 inspecciones a embarcaciones que no tienen autorización, por tanto trabajo se está haciendo. Ahora bien, las actas, como bien se sabe, llevan un trámite y las sanciones aún no han llegado, pero porque están en plena tramitación. Hablamos de la cafetería también. Ahora el señor González también ha dicho una cosa que no es correcta. Llevamos 2 años de gobierno. El invierno 23-24 hubo servicio de cafetería. Sacamos licitación. No, quedó desierta, pero a través de un contrato menor conseguimos que una empresa gestionara la cafetería. Este invierno volvió a quedar desierta la licitación. Por tanto, la volveremos a impulsar ahora en agosto, intentando que en octubre por fin se pueda cubrir. Por tanto, sí que hemos trabajado para que haya servicio, sí que ha habido servicio al menos uno de los 2 años en los que hemos gobernado, e intentaremos que ahora vuelva a haber servicio y si puede ser mucho más estable durante años, porque así se necesita. Y para acabar, el tema vivienda es algo ya que me parece vergonzoso por parte de la oposición. Hemos estado desde el 2007 hasta el 2023 con gobiernos de izquierdas, que supuestamente son tan progresistas y supuestamente piensan tanto en la vivienda. Y fueron ellos quienes, si no me equivoco, en 2019 autorizan 5.000 viviendas turísticas, lo cual afecta a viviendas que pueden ocupar familias que residen aquí. ¿Y tienen el valor de venir a criticarnos? ¿De venir a echarnos en cara todo lo que ellos han provocado? Yo lo que sí que puedo decir aquí es que este equipo de gobierno está trabajando para buscar soluciones y entre ellas está la cesión de terrenos al Govern Balear y también al ministerio pertinente que lleva la Guardia Civil para que se puedan construir viviendas y para facilitar que la gente de forma entera pueda disponer de viviendas dignas y ganarse la vida como se merecen. Efectivamente, una vivienda no se construye en un año ni en dos. Seguramente no lo veremos en esta legislatura. Si el señor Ramírez se cree que una vivienda la vamos a construir en 3 meses, creo que está bastante equivocado. Pero dejaremos las bases hechas y los proyectos para que puedan ejecutarse, sea empezando en esta legislatura o en otra.
Molt bé, vicepresident Martínez, gràcies pel seu temps i tant de bo, doncs, si sigui així, doncs, que es posin els ciments, els fonaments, mai més ben dit, doncs, de possibles millores pel que fa, doncs, a la situació de l'habitatge, de l'accés a l'habitatge aquí a la nostra illa. Endavant, que té un...
Me gustaría acabar diciendo, pues se me preguntó en la última entrevista que tuve aquí sobre la pista de escape, dije que para julio estaría lista, pido perdón porque los tiempos han demorado más de lo que pensábamos, pero sí que puedo decir que a partir de la semana que viene ya la tendremos disponible. Entre hoy o el lunes sacaremos la noticia donde se podrá ver todo lo que hay que hacer para poder acceder a la pista. Se ha hecho la primera fase, como bien se sabe, esta ejecución la estaba haciendo la Brigada de Obras del Cunsel, lo cual abarataba muchísimo el coste, y se ha hecho una primera fase y en 2026 se hará una segunda fase que será el pavimento que queremos poner para que sea mucho más apto. Así que nada, decir que a partir del mes de agosto, la semana que viene, los usuarios ya podrán disfrutar de la pista escape.
Això, molts infants, adolescents i adults que practiquen diversos esports o practicaven fins ara futbol en aquella pista i que el paviment, sabem de quin tipus serà?
Sí, estamos trabajando en ver cuál será el definitivo, pero será uno que sea apto para practicar varios deportes, como hemos defendido. Al final es una pista social que entendemos que tiene que dar cabida no solo a un deporte, sino a varios. Y será un material también que permita practicar deporte con total comodidad.
Molt bé, doncs, com he fet amb els seus predecessors, avui aquí al de Far a Far, doncs, que tingui un excel·lent agost, que gaudeixi de les vacances si en té, i res, doncs, fins la pròxima.
Igualmente, y bueno, los que tengan vacaciones en agosto, pues que las disfruten, y los que están trabajando, que sabemos que somos una isla turística, pues nada, apretar, que es uno de los últimos meses fuerte, y así luego tendrán un magnífico invierno. Gracias.